Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Benvinguts a Santa Eulàlia. Quan parlem del poder de Barcelona, sempre acabem parlant de la seva obertura a la mar. Conceptualment és una cosa molt interessant, molt bonica, molt poètica, però a la pràctica això va estretament lligat amb una infraestructura cabdal, el port, que de vegades, com que la qüestió encara d'així sembla una mica feixuga, no tractem prou els mitjans. Com d'important és avui el port de Barcelona? Quines possibilitats estratègiques té? I quines oportunitats se li obren arran de la crisi energètica i del canvi climàtic? Tenim prou coordinació amb València i Tarragona? Avui hem cercat totes aquestes respostes i altres amb Sergi Saurí, professor a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de fa prop més d'una dècada director del Centre d'Innovació en Transports. Tot seguit, a Santa Eulàlia.
Sergi Saurí és doctor enginyer de camins, canals i ports, llicenciat en Economia i professor a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Professor Sergi Saurí, benvingut. Estem contents de tenir-lo aquí.
Gràcies, igualment, un plaer.
Avui volíem fer una sessió una mica instructiva sobre el port de Barcelona, perquè de vegades la idea que tenim com a ciutadans d'un port i és una mica estranya, no? Una mica senzilla. I volíem entendre, per començar, com d'important és avui el port de Barcelona a escala mediterrània i a escala europea.
Hi ha moltes maneres de mesurar-ho. De fet, quan es parla de la importància d'un port, sempre un primer repte és quina mètrica utilitzem. A vegades es parla de milers de tones, a vegades es parla de tràfic de contenidors, a vegades doncs, hi ha altres mesures de creuers, etc. No? A vegades és difícil de mesurar. El que està clar és que el port de Barcelona dins del que és la Mediterrània té una importància. És el més important? Bé, jo potser no m'atreviria a dir, hi ha altres importants, està la lliga dels més importants.
Quins són els competidors principals?
Els competidors principals estem parlant, per exemple, de Marsella, estem parlant d'alguns aspectes de Tarragona, estem parlant de València, estem parlant d'alguns tipus de tràfic que jo hi ha a Tauro. És a dir, al final, quan mirem d'un port, hi ha moltes realitats i molts tipus de tràfic, i cada tipus de tràfic té els seus competidors. Per exemple, en l'àmbit doncs, dels creuers, el seu competidor pot ser més aviat, doncs potser... Bueno, no és que tingui ara un clar competidor directament, però alguns tràfics li pot arribar a treure a València, altres ports que també estan començant, quan parlem de contenidors... València, Marsella són clars competidors, depèn dels tipus de tràfic, podríem parlar més aviat d'uns competidors que d'altres.
Perquè parlava de Tarragona i València, fins a quin punt es poden considerar com tres ports d'una mateixa pota o d'una mateixa bombolla comercial i econòmica?
És difícil, sempre el que és veritat és que a mesura que els tràfics o els vaixells han anat augmentant de dimensions, que la logística ha agafat una escala més internacional i més àmplia, cada cop els ports d'alguna manera, els que són més junts van competint entre ells. Poden haver-hi certes complementarietats, no dubtem, i de fet hi ha un concepte a vegades que és el que parlem de regió portuària, és a dir, el fet de tenir diversos enclaus portuaris junts, molt propers un de l'altre, si bé competeixen entre ells perquè competeixen, sí que en si ja de per si és una oferta afegida cap a la indústria marítima i logística, perquè al final doncs saben que si, per exemple, si hi ha algun problema al port de Barcelona, doncs saben que a prop tenen un altre port que s'hi pot donar servei. O sigui, en aquest sentit sí que és un valor afegit, la proximitat d'aquests ports, però no deixa ser que són ports que competim amb molts tràfics.
La coordinació entre aquests tres ports funciona?
Més aviat no. Més aviat funciona amb alguns temes. Evidentment, quan s'han de defensar interessos comuns a Europa, on sigui, hi ha una coordinació, hi ha un diàleg entre aquests ports. En altres moments hi ha competència.
Què no funciona? Només el pur esperit competitiu dels ports o hi ha problemes institucionals, per exemple?
Jo crec que el fet que competeixin no s'ha de veure com una cosa negativa. Al contrari, quan es va introduir la competència portuària ha sigut a favor d'una millora de la competitivitat dels ports. És una competència legítima i és una competència no és dolenta en si aquesta competència. És a dir, no s'ha d'entendre com una falta de diàleg en el sentit que no hi ha una coordinació. Però al final... Per exemple, a Barcelona li pot interessar captar tràfics de contenidors i València legítimament també vol els seus tràfics. Per tant, a vegades competim en el mateix mercat. En aquest sentit, no passa res. Cadascú doncs, ha de jugar el millor que pugui als seus actius, fer la seva millor proposta logística i en alguns casos doncs, hi ha situacions en què poden coordinar-se o poden fins i tot fer algunes inversions conjuntes. De fet, hi ha un concepte en el món portuari que és la cooperació o la competència, més aviat, que es coopera, però a vegades més i tot en alguns moments també hi ha competència. És a dir, per exemple, un concepte són els ports secs, que el que fa molts ports és fer inversions, d'alguna manera és apropar-nos als clients. És a dir, nosaltres el que fem és anem a fer unes instal·lacions a l'interior, diguéssim, zones logístiques, on oferim uns serveis molt semblants al que podria ser els ports. I això, doncs, molts cops, fins i tot hi ha diverses autoritats portuàries que són els propietaris d'aquest tipus d'instal·lacions. Però en aquest sentit, tenim una coordinació.
Aquestes autoritats portuàries com funcionen? Qui hi és present? Qui hi mana?
Bueno, és un sistema, aquí a Espanya tenim un sistema híbrid, una mica peculiar, la veritat és una mica peculiar el que tenim. Ens vam moure a finals dels anys 80, era un model, podríem dir, bàsicament central, com podria ser doncs, el seu dia més allà del sistema aeroportuari, no? Hi havia el Ministeri de Transports, allà doncs, designava els directors i directors de totes les autoritats portuàries. Després, a mitjans del segle dels 90, ens vam moure un model que era un híbrid, que és més o menys és el model que tenim ara. Ha tingut algunes variacions, però els punts bàsics, els pilars, es van assentar en aquells moments. Llavors, bàsicament, tenim un model en el qual el Consell d'Administració, qui d'alguna manera o qui designa una composició, hi ha representants de l'Estat, hi ha representants dels municipis, hi ha representants de la comunitat autònoma, però qui designa el president o la presidenta que va ser la comunitat autònoma, que cas la Generalitat de Catalunya. Després hi ha gestió hi ha autonomia en la gestió, en les preses de decisions, però també hi ha ports de l'Estat, que hi ha una certa coordinació de certes accions a través de ports de l'Estat. És a dir, és un sistema centralitzat en el benentès que tenim una entitat que és Puertos del Estado, que són els que coordinen i estableixen un seguit de normatives i accions dels ports d'obligat compliment, i hi ha un sistema de centralitat en el sentit que certes iniciatives, certes decisions estratègiques, el que és l'explotació, decisions d'inversions, accions comercials, són els ports que tenen autonomia pròpia. És un sistema híbrid que no deixa ser que no està exempt d'alguns moments de tensió. Com...
Per exemple, el port de València ens ho hem trobat els últims anys amb el tema de l'ampliació, que hi ha hagut grans discrepàncies entre l'autoritat, la conselleria, el ministeri...
I en efecte, no? I això també és normal que ens trobem aquest sistema. No? El port, legítimament, considera té unes estratègies d'inversions basades en unes previsions, en un pla estratègic, que en molts cops, ja sigui per temes ambientals, per altres temes, doncs, pugui xocar doncs, amb els interessos o amb els desitjos que pugui tenir doncs, un estat o una comunitat autònoma.
Amb aquestes qüestions, per això que deia que sí que hi ha una certa autoritat, una certa autonomia de les autoritats i de les generalitats, diguéssim, en el cas de Barcelona i València, la Puertos d'Espanya o l'autoritat estatal, diguéssim, hi té l'última paraula per això?
Depèn quins temes, però acaba tenint molta última paraula al final. No? Jo crec que aquí també és molt base doncs, el tarannà que es pugui tenir des de Puertos del Estado. No? Jo crec que el paper que ha de fer és establir unes normes de joc clares i a partir d'aquí doncs, cada autoritat portuària pugui fer la seva estratègia que consideri més legítima i basada sobretot en els interessos de l'interland de la regió que serveix. Això també és molt important. No hem d'oblidar al final que una última instància podem parlar d'autonomia portuària, podem parlar del model de finançament, podem parlar del que vulguem, però en última instància un port està per servir des del punt de vista econòmic el seu interland.
Parlem un moment de què és un interland, perquè potser hi ha oients que no ho saben.
Sí, l'Inde seria per entendre la zona, la regió d'influència d'un port. La zona d'influència econòmica. Per exemple, en el cas del port de Barcelona estem parlant de Catalunya, estem parlant fins i tot d'Aragó, estaríem ja pel centre d'Espanya en una part, podríem dir una miqueta al sud, no?, d'Europa, i això seria doncs aquesta zona d'influència.
Al sud d'Europa, tot i el
sud de França, perdó. Sud de França.
Al sud de França, tot i la força del port de Marsella.
Sí, el que passa és que encara no s'ha assolit potser els objectius que s'haguessin agradat, és a dir, encara la influència, encara és difícil, és a dir, hi ha certes mercaderies que són capaços de treure el sud de França, però encara la influència dels ports francesos és molt fort i molt present.
En quin sentit per això?
Bueno, al final són temes de proximitat, són temes normatius, són temes culturals també, de negocis. Al final no deixa ser doncs, que una empresa que estigui exportadora, per exemple, que estigui al sud de França, Marsella el pot tenir més a prop.
Li és més pràctic.
Li és més pràctic. Per tant, al final doncs, també parlen el mateix llenguatge, hi ha una normativa que coneixen els dos bé... Si hi ha un seguit d'aspectes doncs, que fan que d'alguna manera puguis arribar a ser molt més fàcil operar amb aquests ports francesos que no pas doncs, amb un altre port.
Sí, però és clar que de tota manera Barcelona sigui un port realment competitiu amb el port marsellès, tenint en compte que per una qüestió purament geogràfica Marsella està molt més a prop del centre d'Europa, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no està malament, no està malament, no ens podem queixar en aquest sentit, però hi ha molt recorregut. És a dir, nosaltres haguéssim de dir, jo ara no tinc xifres per dir-li quin seria el mercat que pot arribar a tenir, però no és gran, no és gran, però sí que hi ha alguna marca.
En termes de finançament, com estem?
Aquí tenim un sistema de finançament. Els ports espanyols, per la mateixa canvi normatiu i organitzatiu i de model de governança que hi ha a mitjans dels anys 90, hem tingut el sistema portuari bàsicament autofinançable. Què vol dir això? Que els mateixos usuaris, és a dir, cada cop que una mercaderia o un viatger passa pel port, paga unes taxes i aquestes taxes serveixen per finançar el sistema portuari. És un model que amb altres infraestructures el tenim híbrid, com el sistema ferroviari, en el sistema viari sempre tenim aquest debat si l'eurovinyeta o no, en el sistema portuari doncs, es va establir aquest model. Dit això, depèn de les autoritats portuàries. Hi ha autoritats portuàries que econòmicament van força bé, és el cas del Port de Barcelona. Quins beneficis pot arribar a tenir operatius? Ho estic dient de memòria, port de magnitud 20 milions, 17, xifres no? que s'estan escoltant cada any, va bé econòmicament. Altres ports van més justos i alguns doncs, necessiten també de l'ajuda d'un fons de finançament interportuari que hi ha no? És a dir, podem trobar de tot no? Els ports forts, doncs, si al darrere hi ha una bona gestió, doncs van bé econòmicament.
Aquest model de finançament híbrid que tenim nosaltres és comú a Europa, per exemple? N'hi ha de diferents?
Bé, és un model peculiar, molt sui generis d'aquí. En Europa ens trobem una gran diversitat de models de governança portuària, però sí que el que podem observar a grans trets és que, sobretot al nord d'Europa, tenen models més aviat on els ports tenen més autonomia. És a dir, que hi ha una tendència on els ports estan gestionats més aviat com a empreses públiques, si bé que al final, en última instància, la propietat és pública, ja sigui de l'Estat, de la ciutat, de la regió, etc. Però al final, últimament, en última instància, la tutela és pública. Però tenen un model més aviat pensats com a empreses, és a dir, amb unes més àgils en la gestió, més autònoms, i després tenim altres models on encara hi ha més centralisme per part de l'Estat, no? Més unificat. Tenim a Europa una gran multitud de models, no? Però la tendència, quan nosaltres anem mirant amb el temps, és anar-se'n a la gestió portuària, anar més aviat a models autònoms.
Aquí estem embrancats en aquesta tendència?
Aquí jo crec que van fer un gran pas a mitjans dels 90 en la millora de l'autonomia, però estem bastant ancorats encara, estem ancorats. Hi ha hagut alguns avanços, però jo crec que encara estem, per exemple, sí que hi ha hagut un avanç, per exemple, amb el tema de les tarifes. És a dir, per exemple, aquesta autonomia de gestió que pot ajudar? Doncs que, per exemple, en certs moments els ports estratègicament poden decidir uns tipus de tarifes o unes altres, no? Per exemple, el 2009, quan va haver-hi una gran crisi i sobretot el tràfic marítim va baixar moltíssim a nivell mundial, Rotterdam doncs, va fer una baixada de tarifes.
Tarifes pels inversors, per les...
No, tarifes pels usuaris del port.
Pels usuaris del port.
Aquí que ens trobem? Que aquestes tarifes estan marcades pel Boletí Oficial de l'Estat. En què s'ha millorat? Que els ports cada cop més, les franges que tenen per fer certes bonificacions s'han ampliat. És a dir, s'ha millorat respecte a que hi ha alguns anys, però no hi ha, per exemple, llibertat que pugui tenir un Rotterdam per decidir cada port les seves pròpies taxes en funció de la seva estratègia comercial.
Per tant, això que dèiem de l'última paraula no és només una cosa de decisions concretes, sinó de model, una mica.
I és un tema de model. Evidentment, sempre els tarannàs doncs, de qui ocupa responsabilitat sempre influeix, però al final és un tema de model.
I hem passat una mica de puntetes, però estratègicament, quin marge té el Port de Barcelona per guanyar influència?
Bé, té marge, però no és fàcil. Entenem que quan parlem d'influència estem parlant d'augmentar mercat,
sí.
No? Aquí a la península hi ha un cert marge. No hem d'oblidar doncs, que la competència del port, per exemple, de València pel centre d'Espanya és difícil, però jo crec que aquí l'aposta que té Barcelona al seu dia va apostar molt i encara aposta pel sud-est asiàtic, tots els tràfics que venen. És a dir, tenim un gran influx de vaixells, de tràfic, de mercaders del sud-est asiàtic cap a Europa. No? I sempre, tradicionalment, les apostes del port de Barcelona era tot aquest tràfic, que molts cops operaven pels ports nord d'Europa i deien, bueno, al final tenim, si van per Barcelona, s'estalvien 2-4 dies de navegació i això, doncs, si tenim una bona connexió ferroviària, podem accedir bé als mercats del centre d'Europa. A la pràctica no és tan fàcil, no és tan fàcil. Primer, la infraestructura ferroviària no està al nivell de desenvolupament que desitjaríem. Aquí és on tenim un gran tema del corredor mediterrani, una gran aposta. No és tan fàcil també perquè moltes empreses navilieres, grans empreses que s'han expandit, no només, ha fet inversions també en terminals, en empreses ferroviàries al nord d'Europa, per tant, el que passar mercaderies del nord d'Europa aquí doncs, també vol dir deixar d'utilitzar inversions que han fet les pròpies navieres. Hi ha un seguit de motius, però igualment jo crec que aquí doncs, tenim una quota que hem de continuar lluitant. És bona notícia que tinguem Hutchinson, un operador internacional, i que tinguem AP Morgan, un operador internacional manipulant. És a dir, les dues terminals de contenidors que tenim a Barcelona estan operades per operadors internacionals. Per tant, això és bo i és un bon posicionament. Ara bé, dit això, una de les grans apostes crec que té el port és sobretot al nord d'Àfrica. És a dir, en un futur és molt fàcil que es vagi a desenvolupar molt més i jo crec que per aquest tràfic Barcelona està molt ben posicionada per ser la porta d'entrada d'Europa de tot el tràfic que pugui generar tant d'importació com d'exportació al nord d'Àfrica.
Ara parlem un moment de la part geopolítica. Deixi'm subratllar només per tancar aquest bloc en què estàvem ara el que deia de la importància del transport ferroviari. Entenc que la llarga distància és la més ferroviària és la més competitiva a nivell de transport de mercaderies i que fins i tot això és important pel port per quan arriben les mercaderies d'una punta a l'altra, especialment de l'Àsia, i que nosaltres amb això podríem ser molt més competitius del que som perquè no tenim una xarxa de ferroviària que funcioni bé. Cert?
És un dels elements que hi juguen. També no hem de pensar que si tinguem les connexions ferroviàries completament faríem. O sigui, ara mateix la quota ferroviària està al 15%. Si nosaltres ens fixem en altres ports de referència, com pot ser Rotterdam, podríem arribar a assolir un 30%. Tot i així. Ara bé, és un element que sens dubte ajudaria a millorar la competitivitat. No? Per exemple, quan nosaltres comentàvem abans tot el sud de França, doncs segurament milloraria, segurament ajudaria.
Parlem de... Passem a aquesta part geopolítica. Ara sí, el nord d'Àfrica, que vostè apuntava, és molt important perquè és una zona en creixement. El que passa és que l'està intentant controlar molta gent. L'està intentant controlar Europa, l'està intentant controlar els Estats Units, l'està intentant controlar la Xina. Nosaltres tenim una presència tant al port de Barcelona com al port de la Xina, com al port de València, d'empreses xineses i de l'estat xinès, evidentment, enorme, cert?
Sí, tenim una influència perquè al final el sector marítim està molt dominat per empreses xineses, però bueno, tenim altres. Per exemple, ara mateix comentàvem, tenim Hutchinson, Hong Kong, i tenim AP Morgan, empresa danesa.
No és majoritària la presència d'empreses xineses
no,
al port de
Barcelona. No, és majoritària.
En termes logístics, per això sí que ho és, perquè si no m'erro, la construcció de les dues últimes grans noves terminals de contenidors, tant a Barcelona com a València, se'n van encarregar un conglomerat d'empreses xineses.
Bueno, una és de Hong Kong.
Una és de Hong Kong.
De Hong Kong, bueno, xinesa, en efecte, és part de Xina ara mateix, en efecte, vull dir que és Hutchinson, i l'altra, doncs, Costco, que també, doncs, està...
Ah, d'acord. Hutchinson és una empresa xinesa.
Exacte, és de Hong Kong.
Exacte. De Hong Kong, sí, sí, exacte. Però de l'estat xinès.
Sí, exacte, està integrada, sí, sí. No? Ara tenim aquestes dos grans operadors, una danesa, per entendre'ns, i una xinesa.
Un altre dels grans temes que volíem tractar és la sostenibilitat i en aquest moment de crisi energètica per a Europa és un element importantíssim pel port de Barcelona, que té una de les plantes regasificadores més importants. No? Parlem una mica d'aquesta planta. És una planta propietat d'Enagás, de l'empresa pública elèctrica espanyola. S'està fent servir, ha augmentat la seva potència a partir del març després de la invasió d'Ucraïna. Com està la situació?
Ui, ja no podria dir-te ara els detalls, perquè ara desconec els detalls de com opera concretament la terminal. No? El que sí que aquí hi ha un repte en tots els ports, i el port de Barcelona no s'alia, jo crec que en aquest sentit el port de Barcelona està molt, molt ben posicionat, és el tema que molts cops es parla de transició energètica. No? Els ports a vegades es poden contemplar doncs, com a consumidors d'energia, però també es poden contemplar com a productors d'energia. Al final, hi ha una cosa que no hem d'oblidar, un port és una petita ciutat, al final. No? I dins d'un port hi ha moltes realitats portuàries. Hi ha la realitat del que hi port logístic, del port més ciutat, del port més de creuer, no?
Llavors, el port ciutat, perdó, quina part és?
Seria aquella relació, aquella interfàs entre la ciutat, no? Per exemple, el port vell, no? Aquelles relacions que podem tenir, no? Llavors, en aquest sentit, sí que El port de Barcelona jo crec que és un element important que ha d'utilitzar en el seu posicionament, que és ser capaç doncs, de generar energies alternatives, veure com es pot posicionar, per exemple, amb la producció de l'hidrogen, aprofitant que té el gas ara mateix, doncs també pot ser un element. És a dir, jo crec que en aquest sentit, pensant en les energies alternatives, jo crec que un repte del port és pensar en un model de transició energètica que permeti veure com pugui ser el port com a productor de certes energies i alhora consumidor. No? I jo crec que aquí en aquest sentit el port pot estar molt ben posicionat. És un dels reptes que té el port, que és sobretot a nivell energètic també, i a nivell ambiental. Mm-hmm. També podem comentar.
A nivell energètic, per això, hi ha aquesta... aquesta opció de fer servir la regasificadora com una part central del nou ordre energètic europeu, encara que no puguem entrar en els detalls, diguéssim, o sigui, per conceptualitzar-ho.
Sí, ja, passa que el gas no hem d'oblidar que al final, per exemple, fa molts anys es va fer una gran aposta pel gas, no? I fins i tot algunes empreses navilieres van utilitzar vaixells de gas i encara tenim, no? Bueno, s'ha pujat el preu del gas, ara doncs efectes de mercat no es veuen competitiu, no hem d'oblidar que el gas també doncs, té certs gasos que emet, no? Nocius pel medi ambient, i no hem d'oblidar també doncs, que al final és una energia limitada, és a dir, no és una energia renovable. No? Sí que el gas és una d'elles que s'està apostant, està allà, però sobretot jo crec que la gran aposta ve per altres energies. És a dir, ara mateix hi ha molta incertesa com evolucionarà totes les fonts energètiques, quina és la més competitiva, està sortint ara amb força l'hidrogen, sobretot d'origen verd, no? L'hidrogen verd que diem, però jo crec que d'alguna manera hem d'anar a una multitud de fonts d'energia. No? És la clau, no només és el tema del gas. No? Evidentment, ara mateix estem en una conjuntura que evidentment... tenir aquestes instal·lacions és un avantatge estratègic pel port, no? amb la conjuntura actual. Però si pensem en un escenari a llarg termini, jo crec que han d'haver-hi altres elements damunt l'equació que són els que realment el port no es pot centrar només en el gas.
Mm-hmm. Per aquests altres elements tenim les infraestructures preparades?
Ara no, però jo crec que es poden, però sí que hi ha elements per anar-les preparant. Jo crec que ara mateix jo crec que el que cal és treballar amb un pla, perquè ara mateix hi ha molta incertesa com evolucionaran. Ens comentàvem el gas, no? Fa 15-20 anys el gas és el futur, estem veient que bueno, doncs hi ha uns elements allà estratègics, veiem que també no és una energia renovable, veiem que no es podem basar en el gas. Ara estem apostant per l'hidrogen, doncs hem de veure això doncs, quina viabilitat tindrà. És a dir, jo crec que en aquest sentit hi ha un escenari de molta incertesa. Jo crec que és important saber-nos posicionar bé. Estan les infraestructures? Bueno, de moment tenim el gas, algunes no les tenim, però es poden tenir. És a dir, aquí l'important ara és, sobretot, tenir clar quines poden ser les tendències de futur i saber-nos avançar, el que pugui venir.
Vostè té la sensació que s'hi està treballant prou amb això?
Si està treballant. El problema és que la inquietud que hi ha molts cops és que tenim uns plans estratègics, tenim un planejament, jo crec, bueno, pot ser bo, el tenim allà, tenim uns documents fonamentats, tenim un planejament, el tema és que s'ha d'executar tot això. I a vegades l'execució és lenta, a vegades implica doncs, finançament, a vegades hi ha problemes de posar acord administracions diferents, i aquí és el gran repte, saber ser capaços d'executar els plans que tenim. Aquí és on tenim el repte.
Quan parlem de sostenibilitat, una altra de les grans qüestions a Barcelona amb el port són els creuers. Com ho podem fer per, d'una vegada per totes, vaja, si hi està d'acord, limitar l'assistència massiva de creuers a Barcelona?
Bueno, jo més que limitar, primer hi ha un tema de ciutat o de port, no? Si volem o no creuers, que això és un debat, al final és turisme. Jo crec que el debat no és si volem creuers o no, honestament, és com fer-lo sostenible. És a dir, tecnològicament hi ha solucions, com l'electrificació dels molls, que ens eviten que tinguem els vaixells emetent gasos quan estan aturats. És a dir, no hem d'oblidar que un creuer doncs, és un hotel flotant, doncs, mentre està atracat en port té unes necessitats. Uh-huh. Tenim els motors auxiliars i emetent emissions, però hi ha solucions tecnològiques al mercat que cada cop s'estan implementant bé, i jo crec que el repte no és plantejar si volem turisme o una altra cosa, és que algú vulgui o no. Però jo crec que el debat que hem de tenir és com fer-lo més sostenible.
Amb què es concreta l'electrificació?
Per exemple, ficar... O sigui, que quan el vaixell està atracat en moll, tinguin uns punts, per entendre's, parlant col·loquialment, perdurar la gent elèctrica, endollar els vaixells. Podríem dir que un cotxe elèctric, no? Pas que
creuers és una estructura,
més complicada, no? Hi ha unes estructures que li diem OPS, però perquè la gent s'entengui, endollar els vaixells quan estan atracats.
Això s'està fent ja en alguns ports d'arreu del món?
S'està fent. De fet, hi ha un projecte al port de Barcelona per fer-ho, i alguns altres ports s'estan instal·lant, i de fet Europa està realment empenyent cap a aquesta direcció. És a dir, ara és com sempre, aquestes tecnologies al primer van desenvolupant-se, comencen a poc, però realment ja, quan un comença a mirar el mapa, projectes i situacions que hi ha a Europa, hi ha bastants, i jo crec que això anirà cada cop a més.
El port es pot electrificar. Els vaixells, la infraestructura dels vaixells, avui en dia està prou modernitzada en aquest sentit?
Les solucions estan al mercat, el problema és si econòmicament és a dir, que sigui viable o no. És a dir, al final no deixa ser que són inversions que han de fer les empreses navilieres. I el problema que hi ha molts coses, aquestes empreses navilieres poden decidir anar a un port o un altre, no? Però jo crec que aquí el que és molt important, perquè això realment, és a dir, al final el gran repte que tenim amb la sostenibilitat portuària és que no només és un tema de l'autoritat portuària, és un tema també del resta d'operadors. I els restos d'operadors, ser ambientals suposa uns costos. I molts cops doncs, tenen altres opcions, potser, o altres jocs portuaris que no els exigeixi tant. Per tant, aquí és molt important que hi hagi tota una normativa més aviat a nivell europeu que d'alguna manera empenya les empreses navilieres a fer aquestes inversions. Sí que actualment el sector marítim està invertint en nous combustibles, en motors cada cop que consumeixen més, és a dir, hi ha una millora, però no hem d'oblidar que els vaixells que estan actualment doncs els hi queda molts anys encara de vida útil, i a vegades aturant d'aquests vaixells i fer aquestes inversions doncs són molt costoses per a les empreses navilieres.
Permeti'm el comentari, però fa gràcia perquè sempre que parlem d'infraestructures en aquest podcast, els experts amb qui parlem, vostès ens diuen que d'alguna manera, més directament o menys, la solució sempre acaba passant per Europa, més que per nosaltres mateixos, pot ser?
No sé si es pot generalitzar. En aquest cas, fins i tot més que Europa, fins i tot jo diria que a nivell mundial, fins i tot molts cops, no? Per què? Perquè al final el mercat marítim és mundial. Uh-huh. És mundial.
Com que parlava de directives europees.
Perquè és on tenim ara mateix, Europa està molt ficada en aquest focus i on estem, no? A nivell marítim a nivell mundial estem parlant de l'Organització Marítima Internacional, però ara mateix qui té una directiva clara és Europa, en aquest sentit, no? Per exemple, és interessant perquè ara estem parlant que aviat entrarà en vigor, o en un any, però s'està en procés d'aprovació, el que en Europa és el mercat d'emissions, i s'aplicarà al sector marítim. El sector marítim, no? I això fins i tot pot arribar a tenir alguns efectes de que alguns tràfics es puguin derivar al nord d'Europa, al nord d'Àfrica, perdó. Per tant, en aquest sentit, en el cas del sector marítim, que és un sector que es mou a nivell internacional, doncs sí que moltes accions passen per organismes supranacionals. En aquest cas, el que tenim més immediat i que té una aposta clara ambiental és Europa, idealment l'Organització Marítima Internacional.
Molt bé, doncs estarem atents, professor Sabrí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Otbou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.